Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Comencem explicant-vos que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha emès una interlocutòria en què insta el ministre Cristóbal Montoro a argumentar les seves declaracions als mitjans en què assegurava aquests dies que no es va destinar ni un euro de diners públics a l'organització de l'1 d'octubre. Segons Llarena, les afirmacions del titular d'Hisenda contradiuen les proves que figuren en la instrucció de la causa. És per això que li demana que aporti proves el més aviat possible sobre el suport objectiu concret a les seves declaracions. Junts per Catalunya, d'altra banda, continua treballant amb tres candidats per a la investidura, que són Jordi Sánchez, Jordi Turull i Carles Puigdemont. El grup parlamentari s'ha reunit a Berlín per analitzar la situació política i judicial actual i determinar els propers passos que es puguin seguir. El portaveu Eduard Pujol ha insistit que treballen sense presses i que el calendari, amb el 22 de maig a l'horitzó, no ha de ser un impediment per prendre decisions. El Parlament suís diu, d'altra banda, que no extradirà Marta Rovira si és per motius polítics. L'Assemblea Federal Helvètica ha refermat la posició del govern del país, que ja s'havia mostrat contrari a l'extradició per aquestes raons polítiques. Canviem de tema. Les obres per fer arribar el tren a la T1 estan aturades, segons informa des d'aquest migdia Televisió de Catalunya. Des de principis de març, la tuneladora que excava el túnel per on passarà el tren llançadora entre Barcelona i la terminal ha parat de perforar i manca l'últim quilòmetre, que és el que passa tot just per sobre de la pista principal, la T1. I encara us destaquem que el desgel entre els Estats Units i Corea del Nord està en marxa. El director de la CIA i proper secretari d'Estat nord-americà Mike Pompeo es va reunir en secret amb Kim Jong-un a finals de març, segons ha informat el diari The Washington Post. Donald Trump i el líder nord-coreà es reuniran al juny i s'han revelat ja aquests detalls sobre els contactes admesos pel mateix mandatari nord-americà. A les 6 d'aquesta tarda, ara mateix, es presenta el llibre Laudato Si, les grans ciutats, del cardenal Lluís Martínez Sistac. Serà al carrer Hospital 64 de Barcelona, la residència d'investigadors. I avui s'ha conegut l'Estudi General de Mitjans. Ràdio Estel compta amb 3.000 oients diaris més que en l'anterior onada, 13.000 oients en total, i 34.000 d'audiència acumulada, 6.000 oients més. Moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra fidelitat. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana.
Bon dia. El vaticanista Marcelo Figueroa, a l'Observatorio Romano, diu que si haguéssim de respondre a la pregunta de quant temps li ha portat el Papa Francesc escriure l'exhortació apostòlica «Alegreu-vos i feu festa» sobre la crida a la santedat, hauríem de respondre que gairebé 50 anys de sacerdoci, perquè Bergoglio parla de la seva pròpia experiència de santificació. Tot i que l'exhortació no pretén ser un tractat sobre la santedat, que defineix com el rostre més vell de l'Església, sí que n'ofereix elements clau. El Papa parla de la santedat en el poble de Déu pacient, la dels qui viuen a prop nostre, el testimoni martirial com a patrimoni comú de catòlics, ortodoxos, anglicans i catòlics. Parla dels estils femenins de santedat, indispensables per reflectir la santedat de Déu en el món, de la santedat com a crida universal. Diu que a l'Església es troben tots els mitjans per fer créixer la santedat, que la podem exercitar a través de petits gestos, que es concreta vivint el moment present i omplint-lo amb amor. Cada sant és una missió, un projecte del Pare per reflectir i encarnar en un determinat moment de la història un aspecte de l'Evangeli. La santedat és viure amb unió amb Crist cada moment de la vida. És, en definitiva, la caritat plenament viscuda. El Papa diu que la santedat no treu forces, vida o alegria, sinó tot el contrari. A la mesura que se santifica, cada cristià es torna més fecund pel món. Igualment, l'exhortació parla de comunitats santes i de matrimonis sants. El Papa afirma amb realisme que hi ha testimonis que són útils per estimular-nos i motivar-nos, però no perquè mirem de copiar-los. L'interessant és que cada creient discerneixi el seu propi camí i tregui a la llum el millor de si. També adverteix sobre dues falsificacions de santedat: el nou gnosticisme, un elitisme narcisista i autoritari, subjectivista, desencarnat, i el nou pelagianisme, que dona excessiva importància a l'acompliment de determinades normes pròpies, costums o estils. Francesc, glossant les benaurances, es refereix a les humiliacions quotidianes d'aquells que callen per salvar la seva família, o eviten parlar bé d'ells mateixos i s'estimen més exaltar els altres en lloc de gloriar-se. Trien les tasques menys brillants i fins i tot de vegades prefereixen suportar una cosa injusta per oferir-la al Senyor. La santedat, en definitiva, és el carnet d'identitat del cristià. En el nostre món accelerat, voluble i agressiu, està feta de paciència i constància en el bé. És la fidelitat de l'amor. Bon dia.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez i del Sergi Serna a les vies de so i també del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Conversem avui sobre la difícil situació social i política al Brasil, amb el conegut empresonament ara fa uns dies de Luiz Inácio Lula da Silva, favorit en les enquestes de cara a les eleccions de l'octubre, a les quals l'expresident es podria presentar malgrat la seva complexa situació judicial actual. L'expresident brasiler es troba ja a la presó després d'haver estat condemnat a 12 anys per corrupció. Dilma Rousseff, la seva successora, destituïda pel Senat l'any 2016 en ser acusada d'irregularitats en els comptes públics, ha expressat, ara fa uns pocs dies també, el seu suport al qui va ser el seu predecessor. En una recent visita a Barcelona, Rousseff va dir que Lula és a la presó perquè és un candidat imbatible. Va pronunciar una conferència, la successora de Lula, a la capital catalana, com dèiem, sota el títol Brasil, una democràcia amenaçada. Pot ser això una realitat? Això és el que ens preguntem. Ens acompanyen aquí a la taula de l'estudi de Ràdio Estel Arcadi Oliveres, economista i activista social. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, felicitats, perquè ahir vostè va rebre el premi que atorga l'Institut Català Internacional per la Pau. Ja l'hem felicitat, els companys
gràcies,
del matí,
sí,
però ho tornem
content,
a fer.
Ho hem fet aquest matí.
També ens acompanya la qui li va donar el premi ahir al vespre, Tica Font, fins aquest dilluns, perquè ha deixat de ser-ho casualment aquesta setmana, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Suposo que molt contenta després de donar el premi
molt.
A Arcadi Oliveres.
Molt, molt.
Molt bé. Doncs gràcies i també moltes felicitats. Un premi que es concedia ara fa uns mesos, però que se li va lliurar ahir. Aquí també ens acompanya a Ràdio Estel, als Estudis de Barcelona, Lluís Sols, col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies. I tenim uns minuts, intentarem ser breus per aprofitar el temps. Flavio Carvalho és sociòleg brasiler i també coordinador del col·lectiu Brasil-Catalunya. Senyor Flavio Carvalho, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver acceptat acompanyar-nos. Què està passant al Brasil? Des d'aquí ens arriben notícies de molta convulsió social, retrocés econòmic, retrocés, podem dir també, en drets humans i en democràcia, i sobretot un expresident favorit en les enquestes per a les eleccions de l'octubre a la presó per corrupció. Com s'explica això, si és que pot tenir alguna explicació?
Sí, jo estic molt d'acord amb el títol de la conferència que va fer la presidenta Dilma,
sí,
aquí a Barcelona fa uns dies, que parlava d'una democràcia ara mateix molt amenaçada, amb molt de retrocés en drets polítics i socials, i jo crec que això és una nova etapa d'una successió de cops d'estat que va començar amb l'impeachment de la Dilma, de la presidenta, i ara, bueno, després va venir un altre cop, que és que un govern que no tenia legitimitat, que és un govern il·legítim que està ara al poder a Brasil, va començar a fer les reformes polítiques i estructurals més dures que hem passat en aquestes últimes dècades. Això no només ho dic jo, perquè és evident que la reforma del treballista, les reformes que intenten minvar els drets dels treballadors, dels jubilats, tot allà està de forma brutal com mai no havia passat, i més encara per un govern que no ha estat elegit legítimament. Uh-huh. I ara la tercera etapa d'aquest cop d'estat són cops dintre dels cops, és la presó de Lula. S'ha de dir, està bé que comenci a dir, perquè jo ho he dit en moltes ocasions, jo no sóc un ferreny defensor de la política econòmica i de la política partidista que estava fent la Dilma i el Lula. Per dir alguna cosa, jo, per exemple, no us he votat, però això és una persona que no està d'acord amb moltes coses en matèria política, però que està absolutament en contra de l'empresonament del Lula
i de la destitució de Dilma. Recordem que són dues coses diferents. La destitució de Dilma Rousseff va ser ara fa 2 anys un procés polític previst per les lleis en molts països nord-americans. Vaja, als Estats Units també es pot fer, i bé, es pot discutir, es pot criticar, es pot dir que és il·legítim, però és un procés polític. I d'altra banda, l'empresonament de Lula és una sentència judicial que es pot també criticar, però és un tema judicial, és diferent, no?
Sí, bueno, és el que la gent d'aquí ho comprendrà molt fàcil, perquè, malgrat tot, és una llàstima que puguem fer aquest paral·lelisme, però jo no trobo, jo he buscat per tot arreu i no trobo tantes diferències entre el que s'està passant a Catalunya o l'estat espanyol. Estem parlant de presos polítics, estem parlant de judicialització de la política i de criminalització de la justícia. Que també està criminalitzant els moviments socials. I llavors, com no s'arriba a un acord polític, els jutges estan decidint el futur del país. Oi que no està gaire lluny del que estem, com a mínim, parlant també aquí a Catalunya?
Doncs ara diran Arcadi Olivera, Estica Font i Lluís Sols. A veure què en pensen. Si es vol quedar uns pocs instants a escoltar el que diuen els companys de taula, Estica Font, per exemple, està d'acord, per començar, que és una situació semblant o comparable a la de Catalunya? Segur que hi ha moltes diferències, perquè són dos països diferents, és clar.
Amb els casos no són iguals, eh? Però jo crec que la forma de, diríem, el gran canvi de fa 50 anys a l'actualitat és que per fer cops d'estat no es necessita l'exèrcit, que hi ha instruments jurídics i constitucional per fer els cops d'estat.
Possibilitat de fer trampes, vol dir vostè, més o menys.
Bueno, és utilitzar els mecanismes jurídics, donar-los la volta com el mitjó, donar voltes de rosca per adaptar-los a la teva tessitura, per treure-te de sobre aquell que et molesta. I això jo crec que s'ha vist a Brasil, s'ha vist aquí, a Venezuela, en sentit diferent, però jo crec que Chávez també ha fet, diríem, lo mateix, en la seva oposició. Uh-huh. Que tenia.
Sí, senyor
sí,
Sols.
Jo veig semblant, estic totalment d'acord amb el que dic, i veig semblant el cas de Dilma i Lula. Al cap i a la fi, en tots els casos, són els jutges, han tingut una certa intervenció. És veritat que en el cas de Dilma, el Parlament també, però també hi havia una intervenció dels jutges dient que això que hi havia prou motiu per fer l'impeachment.
En aquest cas, eren els comptes públics del país, que Dilma Rousseff suposadament no els va portar bé o va tenir un desfalc o una mala gestió. Vaja.
Podem recordar que era simplement que potser havia maquillat una mica els comptes de l'any vinent, però no per quedar-se amb els diners, sinó per quadrar una mica el dèficit públic, que és una mica més maco. Allò que fan tots els països i tots els governs. Només que aquí van dir que era el motiu per
destitució.
Per destitució, realment, entro molt greu. Llavors, jo estic d'acord que aquí trobem una nova manera, una de les noves maneres
que van
trobar, una manera molt clara, diríem, de qüestionar la democràcia. La democràcia és molt revolucionària. Això de que la gent pobra tingui el mateix vot que la rica. O sigui, pensem bé, això és una cosa impressionant.
És una gran conquesta social.
Clar, la gent rica no la pot acceptar, això de que la gent pobre mani el mateix. Llavors anaven inventant coses, bàsicament els mitjans de control, els mitjans de comunicació, la mentalització de la gent, després el tema de l'atur, si no feu el que volem, les inversions se'n van i hi haurà atur. I ara, darrerament, va sortint això dels jutges, no? És a dir, a poc a poc es va controlar la judicatura. Jo estic d'acord que a Venezuela ha passat exactament això. Es va controlar la judicatura i quan ja tens els jutges de la teva part, doncs és com el futbol. O sigui, si l'àrbitre va perdut, està guanyat.
Arcadi Oliveres està d'acord amb el que estem dient o vol afegir més?
Sí, no, només em ve la memòria aquesta idea d'arreglar els comptes pels quals s'ha acusat la Dilma Rousseff. Això és una cosa certa. Fa uns anys, quan el ministre d'Economia li presentava al general Franco els resultats dels pressupostos de l'Estat, ell sempre deia, arreglem-lo vostè un poquito, que no sortissin aquests dèficits així. És veritat que ja ell podia haver tingut un impeachment, és clar, podia tenir moltes coses més. Ara, anant al moment actual, voldria recuperar el que deia la Tica en canviar les modalitats. Fa 50 anys el que es produïa a Brasil era directament un cop d'Estat. Contra el João Goulart es va establir la dictadura militar l'any 64 i allà, durant no sé quants anys, tothom calladet. Ara han descobert el sistema dels jutges. No sé si l'han descobert a Brasil i s'aplica aquí, o si s'ha descobert aquí i s'aplica a Brasil. No sé. Però en tot cas, hi vaig similituds, també.
Recordem que Lula da Silva va arribar a la presidència del Brasil el 2003 amb un ambiciós programa conegut amb el nom de Pobresa Zero, que va donar bons resultats, ho sabem, ara no ens podem allargar amb les dades, si volen les poden comentar una mica, també Flavio Carvalho, però la qüestió és que Brasil es va convertir en una potència emergent, quan aquí començàvem amb la crisi, ja amb Dilma Rousseff en aquest cas, primer amb el final de Lula i després des del 2010 amb Dilma Rousseff, i què queda d'aquella potència emergent? Ara sembla que tot s'ha ensorrat, no sé si Flavio Carvalho ho veu així, o encara queda una mica d'aquella potència econòmica emergent que és el Brasil. Què diria, senyor Carvalho?
No, sempre serà una potència, perquè la riquesa està a les mans hauria d'estar a les mans de la gent. És un país que té una disponibilitat encara de recursos naturals i de recursos socials i culturals estupendo, o sigui, encara no ha...
No s'ha enfonsat com Venezuela, diguéssim, per exemple.
Tot el seu potencial encara està per demostrar-se i per venir. Però el que va significar per mi, que resumeix una mica l'arribada de Lula al poder, són dos canvis fonamentals. És un canvi de mentalitat política, o sigui, hi ha un canvi de la gent, jo com s'ho va dir, per resumir un si se puede a la brasilera, perquè la gent, hòstia, nosaltres podem arribar. No al poder, no al poder polític, perquè el poder al Congrés brasiler, tot i que Lula, quan estava encara com a president, la gran majoria era conservadora. Llavors era la capacitat que tenia una força política històrica important que va anar tenint ascensió progressiva i arriba i diu, jo el puc governar aquest país, no? I sobretot negociar, mediar, fer pactes que garanteixi la segona cosa que volia reafirmar, que és a la inversió de prioritat. No és que l'economia hagi de créixer per repartir després aquesta riquesa, sinó que és del repartiment d'aquesta riquesa que es fa créixer l'economia. O sigui, és fer el país créixer des d'un punt de vista de que la generació d'un nou agent social, una classe mitjana sobretot, que surt de la pobresa, de la misèria a la pobresa, i de la pobresa a la classe mitjana, i aquest creixement econòmic és del repartiment d'aquesta riquesa que es fa al desenvolupament econòmic del país. O sigui, és una inversió total de prioritats sobre el que teníem abans.
Moltes gràcies, Flavio Carvalho, sociòleg brasiler i coordinador del col·lectiu Brasil-Catalunya. Ens ha comentat abans d'entrar que Arcadi Oliveres havia estat professor seu. No sé si el senyor Oliveres el recorda, perquè ha tingut molts alumnes en la seva trajectòria.
És difícil, però veig que estem molt d'acord.
Com a mínim hi ha sintonia personal.
Felicitar-lo, perquè és tot un referent. Però no gràcies, només aquí, allà també...
A Brasil també el coneixen una mica.
Home, si hi ha una de les persones que es coneixen més del tema polític, econòmic i social aquí, jo diria en primer lloc el Pere Casadani, que nostre... El català més important...
Català brasiler, no? Català adoptat del Brasil.
Home, com el Pere, ja no n'hi haurà.
Clar.
El català més important que tenim.
Sí.
L'Amèrica Llatina, jo diria.
Sí.
I una salutació especial per la carta d'Arcadi.
Molt bé. Gràcies, moltes gràcies.
Gràcies, sí, digui, Picafont. Sí.
Mira...
Acomiadem ja, gràcies, Flavio Carvalho, per... Ens pot escoltar per la ràdio, si vol. Bona tarda.
Seguiré, amb molt de gust.
Adéu-siau. Sí, Picafont, volia afegir més
Mira, jo,
comentaris.
Els casos que han esquitxat a la Dilma i a Lula són casos populars, perquè aquí no hi ha cap país europeu que no estigui en situació similar. Acusacions, no dic de cara a d'ells com a persones, però com el partit d'ells s'ha apropiat de diners públics, de comissions de les empreses, diríem, de xantatge per enriquir el partit, a part d'algunes persones del seu partit. És algo usual. Aquí mateix tenim el PP en el cas Gürtel, o el PSOE en els ERES, en Andalusia, o en a França, la Marine Le Pen està imputada per haver-se quedat diners també de la Unió Europea per a la família, o a
l'expresident... En el passat vam tenir el cas Filesa, no? Altres coses.
Sí, això és una cosa. I ho acaba dient, perquè amb ells amb molta més duresa que no en altres partits, perquè aquí a vegades la qüestió és la duresa, perquè ese és més dur en uns i ese és més tou en uns altres. Jo aquí la meva lectura és que acaba sent qui realment governa acaben sent les elites econòmico-financeres. Aquestes tenen el govern. No vol dir que el seu personal governi, no, però el discurs, la mentalitat i la feina ja la fa el partit, que assumeix les aspiracions econòmico-financeres d'aquella èlit de com s'ha de conduir l'economia del país i del món. I jo diria que el PT, que era el partit brasileny...
El partit dels treballadors.
No assumia lo de les elites. Però si tenim present que ells arriben al poder en un moment de bonança, que el petroli està car, que hi ha molt de rèdit... ni la Dilma ni el Lula van tocar mai el sistema econòmico-financer brasileny. Però el diner extra que entrava en el país per venda de petroli, el que van fer és molta política social. I això, mentre no toquis el negoci, li ho van permetre. Però quan les coses venen mal i els beneficis baixen... Pues ja no es
aquí
pot
ve la revenja aquesta, sí. En forma de destitució, d'imputació judicial.
Judicial, perquè acaben sent... No, ara hem de revertir la política social de repartiment de beneficis que heu fet com a governant. Recordem, allà era famosa la luz de Lula, el xec pels nens per l'escolarització, i això es vol revertir. I per això sobren, aquesta gent sobra.
Bé, una bona explicació la que ens fa Picafont per intentar entendre una mica aquesta complexitat. Recordem que Flavio Carvalho ha qualificat d'il·legítim el govern actual. El president és Michel Temer, no hem dit el nom, i continua governant, i hem de suposar que se sotmet als controls parlamentaris, encara que sigui a la seva manera. Arcadi Oliveres, sobre això que hem dit...
Jo sóc dir l'argumentació de la Tica, i el que veurien aquí és, sobretot, un trasfons polític. Tot el que feia el Partit dels Treballadors, fos el Lula, fos la Dilma, no agradava en aquest establishment farcit de latifundistes, farcits d'interessos transnacionals, farcits de mitjans de comunicació mobilitzats. I, per tant, no anaven bé. En Lula, ho he dit abans, va prendre possessió el 2003, però jo recordo que havia sigut una gran esperança. Era el catalitzador d'allò que la Tica coneix també com jo, que era el Fòrum Social Mundial, que va començar per primera vegada el 2001 a Porto Alegre. I ells estaven allà i... El governador de Porto Alegre també hi estava, i l'alcalde també, i, esclar, allà podia desprendre's una transformació política important. i aquest establishment no la vol. No sé quines connexions tenen amb altres establishments mundials, però és evident que aquí han anat a buscar allà la picata minuta per buscar-li el pis que tingui o coses d'aquestes i ara sol de sobre.
Recordem que Lula, malgrat això, aquest esperit revolucionari transformador, havia tingut bones relacions amb els interlocutors de tota Amèrica. És a dir, era un cas, diguéssim, com el populisme bo, vist sí. des de l'òptica dels Estats Units, no? I des d'Occident, des d'Europa, també.
Sí, perquè era una socialdemocràcia, era un socialisme marxista, no volia transformar els sistemes i gestionar-lo d'una manera més favorable als treballadors. I això, com que el Brasil va anar força bé, i perquè Brasil no és un país petitó, parlem de gairebé 200 milions d'habitants, i un recurs molt gran, va liderar una mica Amèrica Latina, va liderar un perfil de governants reformistes, i s'ha convertit en un símbol. No cal veure aquest, símbol, aquest senyor processat, que se li impideix la reelecció, amb uns, diríem, arguments judicials que molt qüestionables, perquè sembla que no hi ha proves de gairebé res, i en canvi el jutge sembla que ho veu tot, els altres no veuen gran cosa. Jo penso que això als altres mandataris latinoamericans no els ha agradat en general.
Tenen ja tots dos, tant Lula com Dilma Rousseff, la batalla perduda, creuen vostès? Dilma Rousseff em sembla que havia impugnat, no sé si té encara recursos polítics o judicials per intentar recuperar el càrrec. Suposem que és molt difícil, ja han passat 2 anys, el mandat s'està acabant.
Qui és l'àrbitre?
Clar, aquesta és la qüestió. Però, i en tot cas, en el cas de Lula, ara per ara podria presentar-se a les eleccions, que recordem-ho són a l'octubre, les presidencials, tot i que últimament, segons les informacions que tenim, ha baixat una mica les enquestes, però el donen com a guanyador. Podria governar...
No dona temps. No arribaria al dia de les eleccions. Abans l'inhabilitarien. Uh-huh. I es quedarien probablement sense candidat des del PT.
Uh-huh. Es quedarien sense candidat i, per tant, no es presentarien perquè són presidencials, en aquest cas.
Jo crec que entrem en el que hem començat en l'inici. Les maranyes judicials que acaben afectant qualsevol procés de caràcter polític, de candidatures, de poder-se presentar, de com presentar-se si està a la presó. Tot això trastoca lo suficient com perquè Dilma o ell puguin acabar sent candidats a la presidència.
Però si no fos inhabilitat, suposant que es produís aquest escenari, es podria presentar i si guanya ser president...
L'inhabilitaran abans, perquè s'ha fet massa esforç per treure-se'l de sobre com per... Uh-huh. Encara, diguem, està en la presó, però li permetem que sigui president.
Recordem que un president del Brasil, em sembla que pot tenir 2 mandats si no són seguits, per això Lula es podia presentar. Tot i que inicialment no estava clar, quan va deixar el càrrec, semblava que ja no tornava, però ara aquesta voluntat de tornar, amb gran suport popular, ha posat sobre el Brasil tota una escenografia popular curiosa, amb molts seguidors.
És que la gent pobra, jo crec que va treure, no sé si era un 10 o un 20% de la població brasileña, va sortir de la pobresa. Uh-huh. Perquè anava, diríem, algo que és la missió de l'Estat, repartir beneficis entre la població. I això ho va fer-ho. Jo recordo molt allà per viatjant per l'Amazones, els postes i el cable de llum, i la gent parlava de que amb Lula parlaven de la llum de Lula,
sí, abans
que era ell qui havia fet arribar i podien tindre una tele i una nevera.
Era un dels països més desiguals del món. Sembla que el 10% més ric era 50 vegades més ric que el 10% més pobre. I això el va atenuar molt. Encara és molt desigual.
Sí,
encara,
sí.
Ens queda recordar-vos, amics oients, que heu tingut aquestes 24 hores la pregunta del dia a radioestel.cat. Què penseu sobre l'empresonament de Lula al Brasil? Teníeu 3 respostes. La primera: és injust, com a mínim desproporcionat. La segona: és la culminació d'una persecució política inacceptable. I la tercera: és una decisió judicial respectable en un país democràtic. Bé, les 2 últimes empaten el 40%. i la primera es queda en un 20%. És injust i com a mínim desproporcionat. Per tant, els que consideren injust aquest empresonament, entre les dues primeres opcions sumen el 60%, hi ha una tendència clara entre els nostres oients, com a mínim de sospita sobre aquest empresonament de Lula da Silva. Un últim comentari, senyor Arcadi Oliveres, ens queden 35 segons.
Bé, si aquests senyors poguessin votar al Brasil, segurament el tornin a escollir, seria interessant.
Sí, veuríem què passa. I això sí que ens fa pensar en el que ha passat aquí, també.
Exacte, clar. I si no, prenem l'exemple de Catalunya.
Sí, gràcies, Arcadi Oliveres, i novament felicitats pel Premi de l'Institut Internacional Català per la Pau, i també gràcies a Tica Font i a Lluís Sols per haver-nos acompanyat. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Arribem ja a 6:45.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.